Recte final a la segona hora del Sant Cugat a Fons. Tornem després d'haver escoltat aquesta remissió de la setmana passada del Benvinguts amb Rosa Garcia viatjant fins als Estats Units. I ho fem amb Estels, la secció d'astronomia del Sant Cugat a Fons, que fem la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Ens visita avui el sotspresident segon d'aquesta entitat, el Jesús González. Molt bon dia, Jesús, a aquesta hora.
Molt bon dia, Sergi.
Primer de tot, deixa'm que et feliciti, que et felicitem des del programa, perquè l'associació era una de les novetats, per no dir la gran novetat, de la nit dels museus que es va celebrar dissabte aquí al Museu del Monestir. Vau aportar-hi una explicació teòrica i una observació que finalment, a més, el temps va, podríem dir, acompanyar fins i tot.
Sí, va ser tot un èxit, tant d'assistència, vam omplir tota la sala, no vam poder admetre més persones. Tinc que dir que era una sessió familiar, doncs venien els pares acompanyats també de nens petits i per tant ho vam tenir que adaptar doncs una mica amb el nivell de que també els nens es poguessin interessar.
Perquè hi havia doncs aquesta felicitació, perquè ens havia arribat del director del museu, Lluís Campins, que havia estat tot un èxit incorporar aquesta activitat, que es té pensat també doncs que es prorrogui en propers anys de la nit dels museus.
Bueno, ho considerem com una prova pilot, perquè en realitat estem pensant, tant el museu com nosaltres, d'instituir les nits astronòmiques del museu, i per tant, fora de lo que ha estat el marc de la nit dels museus, segurament en farem més, aprofitant el bon temps, no? Com si diguéssim.
Les obriríem, ara, per tant, al llarg de l'any, eh? Només en un dia.
Ara el dia 8 de juny en tenim un altre, i ja va destinat al públic més adult. També s'han de fer les inscripcions al museu.
Lligada ja amb el museu, per tant, això comença a encaminar-se, Jesús.
Sí, totalment.
Comença a veure's ja una relació museu-associació important.
Sí. Molt estreta, una relació molt estreta i jo crec que molt fluida i que pot donar molt de si. Això és, sempre hem d'anar a buscar sinergies amb altres institucions o entitats que ens ajudin a potenciar aquesta activitat.
Qui no necessita una prova pilot ni un programa pilot és el Jesús, que des que va entrar en aquest programa i en aquesta col·laboració ens ho fa molt i molt bé, i avui ens ve a parlar de què són els cometes, Jesús.
Sí.
Primer l'explicació breu.
Bueno, els cometes són uns cossos molt espectaculars perquè són diferents de tot el que més que observem en el cel, i ja els homes primitius ja els coneixien, i els més brillants es veuen molt bé i no s'assemblen a res més, a cap estel, a cap planeta, ni a res més, no? Semblen taques de llum, sovint bastant borroses o una mica difuminades, que van deixant un rastre o una cavallera, d'aquí ve el nom de cometa, que vol dir cavallera, coma, vol dir cavallera, i estan envoltats sempre d'una certa màgia i d'un cert misteri, no? I els cometes són cossos fràgils i petits de forma irregular, formats per una barreja de substàncies dures, rocoses i gasos congelats. Algun científic va dir que no eren més que boles de neu brutes. Ho trobo bastant encertat.
Hem dit que els més brillants són els que es poden observar, Jesús.
Sí,
com
sí.
Els observaríem?
Bueno, molts es poden observar a ull nu, sobretot a mesura que es van apropant al Sol i es van volatilitzant els components volàtils, ja sigui pues, l'aigua congelada, el gel, l'amoníac congelat, van deixant un rastre que els permet seguir, no?, com si diguéssim, però no sempre és tan fàcil, però moltes vegades es poden veure a ull nu.
L'últim important que hem vist a Catalunya seria el cometa Pansters.
Sí, exactament.
Que es va poder veure el mes de març.
Sí.
I d'on venen aquests cometes? Sempre busquem l'explicació.
Bé, podríem dir que bàsicament venen, els podem classificar pel seu període orbital. És a dir, els que tenen un període curt de menys de 200 anys, com el Halley, per exemple, aquests venen del cinturó de Kuiper. El cinturó de Kuiper és un cinturó on hi ha cossos, normalment són cometes, i també pot haver-hi algun asteroide, i que per pertorbacions interestel·lars, però sobretot dels planetes interiors com Júpiter, poden aquests cossos xocar entre ells i sortir rebotats cap a l'interior del sistema solar, no? I hi ha uns altres que tenen uns períodes molt més llargs, de 200 anys fins a 100.000 d'anys o fins a un milió d'anys, que aquests venen del núvol d'or. I aquests, francament, tenen unes òrbites molt elíptiques, molt excèntriques, i hi ha uns altres que no tornen mai, que surten fora del sistema solar o segueixen una òrbita hiperbòlica, i després hi ha els que no tornen perquè tenen una mort gloriosa, s'estavellen contra el Sol, suïciden, i aquells ja no tornen a aparèixer mai més.
Tindríem, per tant, aquestes tipologies, Jesús?
Sí. És aquesta tipologia en línies generals, com si diguéssim,
Provindrien del cinturó de Kuiper, tots ells?
Del cinturó de Kuiper o del núvol d'Oort.
Són les dues opcions,
Les dues opcions, principalment. També hi ha una zona dispersa, però bueno, això no és tan coneguda, per tant no hi vull entrar-hi perquè tindríem que parlar molt i...
Per un altre programa.
Sí.
Podríem entrar en què és el cinturó de Kuiper, però ara ja ho has anomenat i en altres programes també ho hem fet. Potser el que no ens sona tant és el núvol d'Oort.
Bueno, el núvol d'Oort és un terme una mica hipotètic. Consisteix en pols i materials que van sobrar en la condensació de la nebulosa solar i està localitzada més enllà del cinturó de Kuiper, o sigui, però bastant més enllà.
Estaria al límit exterior del sistema solar.
Sí, seria entre el límit exterior del sistema solar i un quart de distància cap al Pròxima Centauri, que és l'estrella més propera que tenim en el sistema solar, És un núvol de forma esfèric i hueco per dintre, com si diguéssim.
De fet, ara recordava que el cometa Pansters es comentava, quan va poder ser vista a Catalunya a ull nu, que segurament provenia d'aquest núvol d'Oort.
Sí. Però està molt lluny, Perquè això està entre 4.500 milions i 15.000 milions de quilòmetres del Sol. O sigui que...
Xifres astronòmiques, Feia temps que no en recordàvem.
Sí.
Per què els cometes tenen cua? O cavallera, com abans
de citar? Bé, jo volia afegir que el cinturó d'or és una explicació elegant al fet de que segueixin havent-hi cometes, perquè un cometa, quan passa i s'apropa al Sol, va perdent materials. Clar, si fa 4.500 milions d'anys que s'ha format el sistema solar, ja no tindria que haver-hi de cometes. Si en segueixen havent-hi, és perquè hi ha una font de subministrament, que és el núvol d'or, probablement. O sigui, és una explicació elegant que explicaria el per què segueixen havent-hi cometes després de 4.500 milions d'anys que s'ha format el sistema solar i que ja tots els cometes o tindrien que desaparèixer o tindria que quedar la roca pelada nua, no com si diguéssim,
Doncs a partir d'avui ens quedarà molt clar aquest concepte, aquest nom, el núvol d'Oort, perquè si presumptament és l'originari de que encara veiem cometes, té aquesta importància.
Sí.
Ara sí, cua, cavallera, com has dit abans, per què els cometes la tenen?
La tenen perquè simplement a mesura... Pensa que un cometa amb la seva òrbita el·líptica pot en un extrem estar en el cinturó de Kuiper o pot estar, per exemple, al núvol d'or i en l'altre pot estar molt a prop del Sol, no? A mesura que es va apropant al Sol es van volatilitzant els compostos volàtils, l'aigua congelada, que és el gel, amoníac congelat, i tots aquests gasos que es van volatilitzant reflecteixen la llum del Sol i es fan visibles. Hi ha una altra cavallera, que és la del pols que es va desprenent, no? Aquesta pols que embruta la neu, aquesta neu bruta que deia aquest científic, i aquesta cavallera no és recta com la dels gasos volatilitzats, sinó que és corba, o sigui, té dos cavalleres al cometa, una que és rectilínia, que va en la direcció oposada a on està el Sol, i una altra que és corba, que coincideix amb la trajectòria el·líptica del cometa.
Aquí no hi ha diferenciació? Tots farien aquesta doble cavallera?
Sí, tots fan la doble cavallera. Es pot veure millor una que l'altra, però evidentment tenen dos cavalleres. Una és fosca, que és de la pols, i l'altra és lluminosa, que és la dels gasos volatilitzats.
I jo no ho sabia, però el Jesús em diu que hi ha qui diu que porten mala sort els cometes.
Bé,
això què té de cert?
Això són uns astres que sempre han cridat l'atenció, se'ls ha associat amb desgràcies, amb profecies, I per això no té cap base científica. En qualsevol moment que passa un cometa, en alguna part del món hi ha una guerra, hi ha una pesta, hi ha un tsunami, hi ha un terratrèmol, hi ha un volcà, hi ha mil d'incidències que es podrien associar. Per exemple, és famós el tapís de Bayeux, o de la reina Matilde, que està a França, que es veu reflectada la batalla de Hastings, en què els normands van conquerir Anglaterra, els normands, no? I es veu, en una de les escenes del tapís, es veu justament un cometa, no? Com un presagi de que aquella batalla es guanyaria per part d'uns i es perdria per part dels altres. Però això no té cap... no té cap base.
No hi ha cap base científica, no. Sinó doncs...
ni tampoc naixement de masies.
Per suposar que ja en tindríem consciència.
Exacte, exacte.
Però es diu.
Sí, sí, sí. Però encara avui en dia hi ha gent que pensa, quan veu un cometa, ui, això ja estem a la vora del fi del món, ara hi haurà una guerra, ara hi ha una crisi, no?, que la tenim.
Deixaríem, doncs, per la superstició d'aquells que hi volen creure. Llavors, ens queda un minut, repassem breument l'agenda d'activitats de l'associació.
Sí.
Com sempre, els dijous del dia en què arriben les propostes. Aquest dijous, el doctor Josep Maria Trigo parlarà sobre missions de retorns de mostres d'asteroides primitius.
Sí, és un tema molt interessant i, vaja, jo dic que val la pena sentir-lo. És una persona, un professional amb molt de prestigi, que ha estat a fora d'Espanya, que ha escrit llibres i bé, i té molt que dins sobre aquest tema, que és la primera vegada que el toquem dintre del programa de conferències científiques.
A les 7 de la tarda aquest dijous, com dèiem, a la Casa de Cultura, amb entrada lliure i gratuïta, per cert, per tothom, i dijous de la setmana vinent, ja us avancem la proposta i si cal l'ampliem dimarts de la setmana vinent en secció, arribarà també un llibre d'Antonio Bernal anomenat Històries de Tierra y Cielo. Això serà però dijous de la setmana vinent. Per avui, Jesús, se'ns ha exhaurit ja el temps.
Sí.
També suposo que recomanar-lo, no, aquest llibre?
Sí. Bé, voldria afegir que, com que s'ha publicat que la conferència del doctor Trigo seria a les 8, erròniament,
és a les 7.
Recordar que és a les 7.
Perfecte, doncs queda clar, Jesús, moltes gràcies i fins una propera.
Fins la propera. Molt bé, bon dia.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.